Els escorcolls de les seves propietats. Els dos germans estan presents en aquests escorcolls i han estat rebuts pels veïnats amb crits d'assassins.
Són les 12 i 4 minuts. Més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 12 de març, i com fem sempre que l'actualitat ens ho permet, el segon dijous de cada mes. Avui dedicarem el programa al debat polític, un debat que centrarem en assumptes que són competència del Consell d'Eivissa. Ara mateix saludarem els participants d'aquest debat. I abans d'acabar el programa també repassarem l'agenda cultural del dia amb la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Recordem a la gent que ens està escoltant que tenim una enquesta activa al nostre perfil d'Instagram, el Dia Pitiuses. És molt important que voteu, perquè del resultat d'aquesta enquesta dependrà el resultat o no de la secció Ara a Medrano dels divendres. Així que si ens esteu escoltant, si ens seguiu a Instagram, i si no ho feu ja ens podeu seguir, el Dia Pitiuses, voteu per favor en aquesta enquesta a veure si guanya el costat correcte de l'enquesta, veritat, Nieves?
Sí.
Nosaltres ja hem votat. També ha votat en Pablo Morganti, que està al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12 i 6 minuts és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, comencem la repassada a l'actualitat parlant dels efectes econòmics que ja està tenint a les illes la guerra a l'Orient Mitjà. Els transportistes asseguren que apujaran els preus pels seus clients per mort de l'increment de les tarifes de les navilieres. De fet, a partir de dilluns, les navilieres que operen entre les Pitiuses aplicaran un recàrrec a les empreses de transport de mercaderies per aquest motiu.
Sí, en el cas de Balearia, el recàrrec serà de 6,25 euros per metre lineal, mentre que Transmet aplicarà un increment que supera els 8 euros. Segons explica del president de l'Associació de Transportistes de les Pitiuses, José Raya, davant d'aquesta situació els transportistes hauran de repercutir aquestes pujades als clients, ja que asseguren que no tenen marge per assumir-les. L'escoltam.
Estamos trabajando en poder hacer un incremento en las tarifas, que es sobrecargar la tarifa dependiendo de lo que vaya a subir el combustible, un 2%, un 3%, dependiendo del tipo de vehículo. Con esto pasaremos correos informando a los clientes y bueno, repercutiremos lo que nos cuesta a nosotros el combustible más lo que nos ha repercutido la naviera.
Constructors, arquitectes, transportistes i la petita i mitjana empresa demanen mesures urgents davant l'escalada dels preus dels combustibles.
Repercussions negatives, com dèiem, derivades del conflicte a l'Iran, però a la vegada també n'hi ha d'altres de positius per l'illa d'Eivissa, i és que des de l'inici del conflicte les recerques de vols a l'illa han crescut un 4%.
Sí, segons el sistema d'intel·ligència turística d'Eivissa, entre el 28 de febrer i el 9 de març s'han registrat més de 4,6 milions de recerques, un 10,7% més que l'any passat en el mateix període. Des del principi d'any, l'increment acumulat és del 6,5%. Destaquen especialment els augments de recerques des d'Estats Units, Bèlgica, els Països Baixos i Itàlia. De moment, no s'han detectat pujades en els preus dels vols o en les estades hoteleres. Segons el sistema, l'illa es manté com una destinació turística segura i amb alta demanda.
De fet, continuarem pendents de com evoluciona aquesta situació, però ara canviem de assumpte i parlem de lloguer turístic il·legal, perquè el Consell d'Eivissa aplicarà per primera vegada una reducció del 80% en una multa a un habitatge de Sant Antoni. La propietat ha aconseguit la bonificació destinant aquest immoble a lloguer social.
Sí, és el primer cas a les Balears, el primer cop que s'aplica aquesta bonificació, que s'afegeix a una altra per pagament ràpid. Ho explica l'advocat de la propietat, Víctor Soriano, de Soriano i Piqueras.
La reducció del 80% per la cessió de la vivienda per a un ús social, en este cas és una cessió para el programa Lloguer Segur del Govern Balear, que permite además que el cliente, que el propietario de la vivienda, siga percibiendo rentas porque cobrará el alquiler de esa vivienda, y por otro lado es la reducción del 40% prevista en la normativa estatal para quien renuncia a formular recursos en vía administrativa y quien asume el pronto pago de la sanción.
Així, la multa de 275.000 euros queda en 33.000 i l'habitatge es posarà al mercat de lloguer a un preu reduït. Escolta Mariano Joan, conseller de la lluita contra l'intrusisme d'Eivissa.
La persona infractora accede y cede su piso al Govern Balear, el Govern Balear se lo alquila, por lo tanto un pago seguro, una renta segura durante determinados años con un máximo de 7 años, que incluso le puede capitalizar la renta y le puede pagar toda la renta en el primer año con unas bonificaciones fiscales, y a cambio el Govern Balear pues obtiene ese inmueble para luego poderlo realquilar con un descuento de un 30% pues a los ciudadanos.
Com dèiem, és la primera vegada que s'aplica aquesta bonificació i ja ha despertat l'interès d'altres infractors perquè les multes per lloguer il·legal no baixen des 250.000 euros.
I de fet, no deixem de parlar de lloguer turístic il·legal perquè Santa Eulària ha sancionat amb quantitats que sumen 251.000 euros, dos habitatges, una a l'urbanització Buenavista i una altra a Puig d'en Valls, que es comercialitzaven a plataformes digitals sense tenir la corresponent autorització.
Sí, la Junta de Govern local ha desestimat els recursos i al·legacions presentats pels responsables d'aquests dos habitatges i ha confirmat els expedients sancionadors. El primer habitatge, situat a Puig d'en Valls, va canviar el seu ús de residencial a turístic i es va comercialitzar com a lloguer vacacional durant l'estiu de 2024. A les inspeccions realitzades es va identificar turistes que havien contractat per allotjar-se amb reserves d'uns 290 i 250 euros per nit i amb serveis de bugaderia i recanvi de tovalloles inclosos. El segon habitatge, ubicat a l'urbanització Buenavista, es va comercialitzar el juny de 2025 i en aquest cas es va comprovar que un visitant havia contractat dos nits d'estància per 210 euros, a més de rebre serveis relacionats amb l'activitat turística. En el primer cas, la sanció ascendeix a 205.000 euros, mentre que el segon són 45.000.
I acabam, Nieves, amb un apunt d'habitatge i lloguer, però en aquest cas parlam d'una estafa, perquè a Sant Antoni una vintena de persones asseguren que les han estafat amb lloguers que no existien, denuncien que una jove els va enganyar fent-los pagar milers d'euros per pisos fantasma.
Sí, Rosana coneixia l'estafadora des de feia anys i va pagar el que li demanava en metàl·lic sense sospitar, però quan va ser l'hora d'entrar a viure al pis li va bloquejar el telèfon. Ella i el seu marit es van quedar al carrer amb tres filles menors.
Me quedé en la calle, tuve que irme a un hostal 10 días, pero ya me estafó 1.800 euros. Y no solamente a mí, a mucha gente. Porque yo la denuncié, fui a la Guardia Civil. La Guardia Civil me dice que ya la conocen, que saben quién es ella, que no es la primera demanda por estafa, que ya viene años haciéndolo. Pero claro, depende del juez. Yo, es mi dinero y a mí me cuesta. Yo soy camarera de piso. ¿Tú sabes lo para ganar 1.400 euros lo que yo tengo que trabajar?
Elena va a pagar 700 euros por un pis que no va arriba a veure.
Yo le dije, mira, quiero ver el piso para ver cómo está, si tenemos que arreglarlo un poco después que entramos. Y me dijo, no, lo siento, pero los que están dentro no quieren que vienes a verlo. Le hice la transferencia bancaria porque yo quería con la transferencia y al final no me contestó a los mensajes.
Les denunciants calculen que hi ha una vintena d'afectats i diuen que a banda de lloguers també hi ha negocis. Demanen celeritat a la justícia per evitar més estafes.
Idò, ho deixem aquí, Nieves, moltíssimes gràcies.
Més després
t'escoltam. Són les 12 i 12 minuts, fem una aturada per la publicitat. Mentrestant anem agafant posicions aquí a l'estudi i comencem el debat polític aquí a IB3 Ràdio. Fins ara mateix.
IB3 Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Cata Coll, campiona del món de futbol.
Si entrenaven nins, m'agradava més perquè volia ser millor que ells. De dir, soc millor, ho sé fer igual que tu. Si una nina vol ser futbolista, que lluiti per la que vol i pels seus somnis. Lluitadores, al final, una altra època que era més difícil, donar-los les gràcies. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9.
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
Exacte, i no el van separar mai més.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tut.
I 15 minuts, ja tornem a ser aquí, estava escoltant El dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com us deia, començar el segon dijous de cada mes, sempre que l'actualitat ens ho permet, centrar el debat polític en assumptes que són competència de la màxima institució insular. I per ajudar-nos a enriquir aquest debat, avui ens acompanyen aquí a l'estudi Salvador Losa, del Partit Popular, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Víctor Torres, del PSOE, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Òscar Rodríguez, d'Unides Podem, molt bon dia.
Molt bon dia.
Jaime Díaz, d'Entre Sotos, de Vox, molt bon dia.
Buenos días.
Així prop del micròfon, sí, sí.
Buenos días a todos.
Perfecte, moltíssimes
gràcies. Los pacientes
gràcies.
Radioyentes.
Sí, i tant que en tenen de paciència, no ho sabeu prou. Us he dit que tenim una enquesta a Instagram, també si la voleu omplir, és molt important, el nostre perfil d'Instagram, si no ens seguiu, El dia Eivissa i Formentera. Aquí també, molt democràtics, demanem l'opinió a l'audiència, demanem el vot, o sigui, estic fent aquí campanya per la meva opció, a veure si acabo guanyant, i si no, doncs... Pues, en Raül Medrano, que acabarà sortint-se amb les seves, però una secció del programa de demà, no és per res del debat, no us preocupeu.
Jo en contra del Raül Medrano sempre.
Sí?
Sempre,
ui,
sempre,
Déu
sempre.
Meu, i dos res, has d'entrar votant aquesta enquesta. Estàvem aquí fent broma abans del debat, però ens hem de posar seriosos perquè tenim tres temes, com sempre. El primer que volia posar damunt la taula té a veure amb la regulació d'entrada de vehicles a l'illa d'Eivissa, i és que la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha desestimat el curs de Baleària a la quota màxima de vehicles que es va fixar per l'any 2025. La naviliera, recordem, havia posat un recurs d'apel·lació davant la decisió del jutjat contenciós administratiu número 1 de Palma, que ja havia negat en el seu moment les mesures cautelars. I a més crec que tenim novetats en aquest sentit, veritat, amb una reunió que s'ha celebrat aquest matí. És possible, Òscar Rodríguez?
Sí, sí, bueno, com sabeu, ja va tocant, l'equip de govern va presentar una proposta, no, de cupo per l'any 2026 i 2027, perquè la llei permet que sigui bianual. Ja havien xerrat prèviament els grups de l'oposició i tothom qui ha volgut ha fet al·legacions, i bueno, ens hem reunit una mica per veure si és possible una entesa, lo qual positivament és una millora molt, molt rellevant respecte a l'any anterior, on no es va xerrar res. I sobre el tema que has introduït, el tema del jutjat, bueno, està bé, evidentment, hem d'acumular victòries judicials perquè, evidentment, navilieres, patronals de renta car i altres van contra la llei, contra els objectius de la llei i denunciaran, no, tots els actes administratius que es facin, però, bueno, aquesta victòria, bueno, és una mica, no és de fons, no, diguem, simplement han rebutjat un recurs... per les cautelars. Diguem, la resolució judicial d'aquest assumpte, pues, arribarà al del primer cupo probablement al final d'aquest any o al següent, amb molta sort, perquè el contenciós administratiu és una mica lent.
Moltíssimes gràcies. Gràcies, Salvador Losa.
Bé, pues, bon dia de nou. Bé, el que has comentat de queixa, de no prosperar aquest recurs i aquesta oposició en el cupo des 2025, doncs bé, com han apuntat aquí, és una fita més sense consolidació d'aquesta normativa pionera a Eivissa. I bueno, hem d'entendre que no tothom pot estar d'acord, però crec que la màxima que és aquí, que és la llei de limitació de vehicles que està en vigor, jo crec que tots els agents i els actors han d'entendre que ha vengut per quedar-se, que és una llei que podem anar ajustant i hem d'anar negociant i hem d'anar afinant, però crec que és una llei molt positiva per a Eivissa, una llei pionera, i que bueno, que hi hagi navieres, rentacars, patronals que vulguin oposar-se, però crec que des dels consens arribarem a acords. Rentacars ja no estan tan beligerants. Les navieres, doncs, entenem que una part del seu retorn econòmic és el transport de vehicles, però que això no ha d'anar en contra de la sostenibilitat i la convivència de ciutadans de Silla d'Eivissa, i els jutjats així ho estan demostrant. Per tant, una victòria més per consolidar aquesta normativa.
Moltíssimes gràcies. Jaime Díaz de Entre Sotos.
Bueno, aquí se ve como un éxito y como un hito fenomenal cualquier cosa, porque esto realmente aquí no se ha resuelto nada. Aquí lo único que han dicho es que no se, que ellos, las navieras, habían solicitado que se dejara en suspenso, como una medida cautelar, se dejara en suspenso la aplicación de la ley, y lo que ha dicho el juzgado es que, bueno, que independientemente del resultado del juicio final, lo que no hacen es aceptar la medida cautelar de paralización de la ley. Es decir, estamos ante una situación que de éxito de fondo no tiene nada. Lo único que tiene es, bueno, pues un decir, vale, la ley se va a poder aplicar durante este año, pero no, pero aquí lo realmente importante es la decisión final que tome el juzgado contencioso. No tal. A ver, ya sabes que nuestro grupo siempre se ha opuesto a esta norma tal y como está concebida y tal y como está legislada, porque entendemos que no debe de ser competente una autoridad local para generar una norma que sea capaz de alterar la movilidad ciudadana. Pues entendemos que no es la forma apropiada. Y creo que quizás por ahí algún día alguien acabará haciendo un recurso de constitucionalidad sobre el asunto y acabará con la de aquí y con la de Formentera.
Bueno, como había dicho, no tothom podia estar d'acord, i aquí ja
és lògicament
que es manifesta.
Víctor Torres.
Aquesta llei va néixer amb un ampli consens de totes les forces de les polítiques del Consell la legislatura passada, amb moltes aportacions del Partit Socialista que es van reflectir en aquesta llei, i aquesta llei, l'objectiu és, una, reduir la saturació de les nostres carreteres, dos, la contaminació mediambiental, i tres, buscar o estar intentant el benestar dels nostres residents, no? Per tant, va néixer molt de consens. Desgraciadament, llavors, a l'hora de fer escupo, el Partit Popular, de forma unilateral, va establir unes normes. Nosaltres ja vàrem dir que no estàvem d'acord, que pensaven que se quedaven curtes, que no responíem al objectiu de la llei. Pareix que aquest any han rectificat. Venim, com comentava antes n'Òscar, de tenir una reunió on tant les empreses, les associacions i els partits polítics havien presentat unes al·legacions. Nosaltres sortim contents de la reunió perquè entenem que el Partit Popular ha rectificat i ara sí vol escoltar les propostes de l'oposició i en molts de casos vol aplicar-les. Parlàvem, per exemple, de les fetges d'aplicació d'aquesta norma. El Partit Popular volia reduir 15 dies antes i 15 dies després l'aplicació de la norma. Nosaltres hem dit que no, que entenem que s'ha de mantenir. Feien excepcions, com el tema dels cotxes eco o es zero, que no entraven dins del cupo. És evidentment que el eco i el zero contaminen menys, però ocupen espai a les nostres xarxes viàries. Per tant, nosaltres parlàvem que se tenia que tenir en compte, que se tenia que fer una secció com a màxim d'un 10%, que tenien que quantificar quants de vehicles eren el eco i el zero que entraven a la nostra illa per poder prendre decisions. Altres propostes eren que nosaltres sempre hem tingut una línia vermella, i no és la línia vermella que marca el Partit Socialista, sinó la que marca el propi estudi que va encarregar el Consell Insular, que parla de 17.666 vehicles. Per tant, entenem que no se pot parlar de que estem reduint la saturació o que hem acabat en la saturació, sinó estem amb aquestes xifres que marca l'estudi. Per tant, nosaltres hem demanat que l'any que ve, o més ben dit, aquest estiu, ja estem amb aquesta xifra, no dins de dos anys, sinó ja aquest estiu s'aplique aquesta xifra que marca l'estudi. Per tant, hi ha una sèrie de, per exemple, les motocicletes quedaven exentes també com a seco i a zero. Bueno, la llei diu, parla de vehicles a motor. Per tant, el que nosaltres demanàvem que és que si es queden exentes perquè segons l'estudi no afecten a la saturació viària, que se faci un estudi que digui això per poder-les tenir exemptes, perquè si no, la llei no parla d'exempcions, parla de vehicles a motor. Bueno, una sèrie de coses que nosaltres hem presentat en altres ocasions, que avui hem estat parlant i debatint tots els partits del Consell, i que entenem que si s'accepten començarem a anar en la bona direcció, per fi. Hem perdut un any, però per fi pareix que el Partit Popular es dona compte de la bona direcció, accepta les propostes que li fa l'oposició i per fi podrem tenir una aplicació de la norma que realment respon a l'objectiu de la llei.
Moltíssimes gràcies.
No cantis victòria tant.
Sí, les contemplen.
Seguim amb el mateix ordre del torn de rèplica, Òscar Rodríguez.
Bueno, ho ha assenyalat molt bé. Crec que tots els grups hi ha hagut, evidentment, al·legacions en tots els sentits. Perquè igual que ho fem nosaltres per endurir, pues les navilieres han demanat unes coses i els rentacars una altra. Sobretot per separar una mica els principals actors, no? que han opinat. En tot cas, dic, crec que s'està treballant correctament. Ja veurem aquí, d'acord, si s'arriba algun acord. Però, bueno, crec que, com es diu, anem avançant. Aquest és... L'equip de govern deia que l'any passat era l'any 0, no? Pues ara anem de cop per l'any 1 i l'any 2, el qual també fa important arribar a un acord, perquè ja xerrem del límit de vehicles d'aquest any i del següent. Que, a més, mira, no, podrem permetre'ns estar a la campanya electoral del Consell sense tenir que xerrar exactament sense tenir que discutir aquestes qüestions. En tot cas, sí que crec que és una llei que anem aprenent com funciona, veiem els detalls, no? com afecta. L'any anterior, quan es va aprovar el cupo, de fet va haver-hi diversos errors, que probablement si hagués hagut un procés de participació millor, pues, s'haguessin solucionant. L'any passat vam, per exemple, el tema dels temporers no es tenia en compte, i al final es va fer una xapuza d'última hora que va ser tots els que han entrat abans entenem que poden estar a l'illa i ja està. Aquest any ja s'ha tingut en compte. És que són 30.000 vehicles. Bueno, entre 20.000 i 30.000 vehicles. Pues, és una xifra quanto menos rellevant. Aquest any pues, s'ha tingut en compte. Avancem i jo crec que al final, a llarg termini, acabarà estant d'acord fins i tot el senyor de Vox.
Ja
el de Vox acabarà en defensar, perquè quan... Si treballem bé, tothom... Inclús els d'extrema dreta, no? També gaudiran, no? dels efectes positius d'aquesta llei.
Moltíssimes gràcies. Seguim al mateix ordre. Salvador Losa.
Bé, sí, he de destacar una sèrie d'aspectes importants d'aquesta llei que s'han parlat ara damunt aquesta taula. I sobretot fer referència a l'estudi que motivava en aquesta llei per tenir-ho clar. Aquest estudi de la llei parlava de la proposta d'eliminar uns 4.000-5.000 vehicles. Però també ho proposava 5 anys, és a dir, no era des de l'any 0. I la proposta que tenim damunt la taula és de reduir aquests vehicles en 3 anys, no només en els 5 anys que proposava l'estudi, sinó ser molt més exigents o molt més estrictes i arribar a 3 anys. No és el minut 0 que volen els partits d'esquerra, tampoc és la liberalització total que vol Vox, i quizà tampoc és el que volen les navieres. Per tant, hem de buscar equilibris amb aquesta llei perquè tothom se senti representat i no afecti gravament a ningú, sobretot en temes de connectivitat marítima de Silla d'Eivissa, que podria arribar a afectar. Per tant, arribar a una reducció, primer un any zero, en el que ja no hi ha creixement de vehicles, i després, en 3 anys, arribar... a les xifres que proposa aquest estudi, jo crec que és algo que és acceptable i algo raonable, per damunt del que puguen pensar els altres partits polítics. Però també altres coses positives que té la llei. Ja no parlem de caravanes, caravanes ja no n'hi ha. Parlem de moltes coses positives que ha dut aquesta llei.
Bueno, caravanes
I que sobretot, bé, menys caravanes. I sobretot, és que hem de poder governar en dues coses, amb dades i en consens. I aquí ara estan parlant de consens, però també tenir les dades del primer any d'aplicació de lo que aquesta llei ha suposat.
Moltíssimes gràcies.
Yo quiero hacer una puntualización al conseller Llosa, y es que en Vox no hablamos de libertad absoluta de movimiento. Lo que hablamos es que no puede regularse por una norma de esta categoría. Lo que entendemos es que si hay que limitar el movimiento de vehículos o movimiento de personas dentro de una parte del territorio nacional, debe provenir de una legislación del Estado, no de una legislación ni autonómica ni nada parecido. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental que está en la Constitución. Esa es la aclaración. Es decir, nosotros no, en principio no tenemos esto. En cuanto al tema del estudio, que me lo he leído muchas veces, a ver, en ningún momento, salvo una pequeña excepción, habla del impacto ecológico. Esta ley no se hace para minimizar las emisiones de CO2 ni nada que se pueda imaginar. Se hace exclusivamente para evitar las molestias que supone en la cantidad de tráfico que hay en la isla durante la época del verano y fundamentalmente durante los meses de julio y agosto. Pero el propio estudio dice además que se produce en lugares puntuales, no se produce en toda la circulación de la isla, sino que el verdadero problema se genera solamente en dos o tres puntos a determinadas horas que sí efectivamente están saturados y ralentizan muchísimo la circulación. Vale, pues entonces podría haber habido otras formas de poder hacerlo sin necesidad de meternos en un berenjenal como una norma de este tipo que tarde o temprano yo creo que acabará siendo eliminada.
Moltíssimes gràcies, Víctor Torres, seguint amb el mateix ordre.
Torno a lo mateix. És una llei que va tenir molt de consens, que se va treballar entre tots, que se va aprovar, a llavors el que toca ara mateix és aplicar-ho. I se pot aplicar de dues maneres, d'una forma valent i rigorosa o d'una manera, una lectura política i flexible. Torno a repetir, nosaltres tenim la línia vermella de lo que marca l'estudi. És una xifra, 1.736 vehículos. Per tant, tot el que no sigui baixar d'aquesta xifra, estan parlant de saturació. No podem parlar, estamos un poco menos saturados, no. Hasta que no baixen d'aquesta xifra, patim saturació. En determinats punts patim saturació. Per tant, nosaltres el que hem demanat i esperam que l'equip de govern rectifiqui i aquesta volta sí ho accepti per no seguir perdent temps és que se parli, el punt de partida sigui d'aquesta xifra i que en tot cas se faci una excepció no en tots els vehicles eco i zero sinó només amb un 10%. ¿Vale? Què aconseguim amb això? Primer, ja està en sus números per davall de la saturació. I llavors, que els vehicles que se fan la secció siguin vehicles menys contaminants, vehicles zero, vehicles eco. Hem aconseguit també el del tema dels treballadors destemporers, que hem aconseguit que ara tenen que tenir un mínim, nosaltres parlàvem de 28 dies, perquè això se feia ja la distinció, una persona que està 28 dies aquí, home, algun, segurament amic de senyor Entresotos, podrà venir aquí més d'un mes, però el resto dels mortals segurament entre una setmana i 15 dies com a màxim ens poden permetir. I no sé ja si les famílies poden venir aquí tants de dies. Però bueno, la història és, a partir de crec que al final s'establirà una xifra intermitja, que seran 22 dies, pues ja estan contemplats, ja tenim algo per agafar-nos. I hi ha una cosa que sí que estic molt d'acord amb el senyor Salvalosa, tenim que prendre decisions en base a les xifres, a estudis, a dades objectives. ¿Vale? Per això nosaltres dèiem que no se fesqués una aprovació bianual, sinó que se fesqués una només anual, perquè tenim que tenir la capacitat i la flexibilitat de poder anar reaccionant en funció d'aquestes dades, aquests estudis, el que ens determinin, i tenir la possibilitat de poder reaccionar i cada any anar ajustant aquesta xifra, que ara ens marca la xifra màxima de saturació de les nostres carreteres, a l'estudi de Mavetrans que van encarregar el Consell Insular.
Una darrera pregunta sobre aquest assumpte i passem en el següent, però tenint en compte el recorregut que ha tingut fins ara a les sales dels tribunals, aquestes al·legacions, esperàveu noves al·legacions, nous contenciosos a quota d'enguany? Salvador Llosa.
Bueno, aquí amenaces n'hi ha moltes. El senyor Jaime Entresotos ho ha apuntat, diu que aquesta no era, la fórmula no era la que han fet i que hauria de venir d'una norma estatal. Bien, jo aquí també m'assum en aquesta petició, però clar, si hem d'esperar que papà Estado mos arregli les situacions d'Eivissa i a més tenint en compte com vostè, doncs quizás estaríem encara pensant en altres coses. Que hi ha altres possibilitats d'al·legacions? Doncs clar, se'n podrien anar a les contencions, s'haurà de dir alguna cosa, i altres amenaces. El govern d'Espanya, a través de la Comissió Nacional de Mercats, ens està amenaçant de que estem influint en el mercat i que podria arribar a algun contencions. AENA també està tatant i preguntant què estan fent, perquè també tens alquilers dels pàrquings dels cotxes de lloguer. Vull dir, clar que és una norma que hi ha molta de gent que no pot no agradar-li. I en quant a aquesta, enllaçant, si un any, dos anys o tres, crec que una norma també ha de tenir una garantia, una estabilitat, una seguretat també per tots els agents. I clar, poder saber als agents econòmics i turístics quines l'evolució d'aquesta xifra, també els donen una garantia. Les navieres han de planificar rutes, les navieres han de saber que no podem estar expenses, però mira, l'any que ve zero, ara tornem a posar rutes, en llevam, a rentar cars, vull dir, també necessiten comprar vehicles, tenen que fer amortitzacions de vehicles. Vull dir, jo crec que dà una estabilitat de dir, mira, si hi ha d'Eivissa, cap a on va, quina és la xifra, i si la xifra han de ser els 17.000 que apuntàvem aquí i hem d'arribar en els dos o tres anys que estan plantejant, doncs jo crec que és una situació molt acceptable i que després haurà que ajustar doncs, els tridencis amb dels temporers, que anem arreglant, i altres situacions que sortiran, perquè potser ara dèiem ciclomotors i la gent se'ns comença a venir en ciclomotors i ens trobem aquí que estem saturats en ciclomotors. Ara això no ha arribat, però quizás sí que ens haurem d'enfrontar més endavant.
Moltíssimes gràcies, Òscar Rodríguez.
Pues sí, bàsicament els grans sectors que més tenen més recursos normalment que el propi Consell d'Eivissa, pues evidentment aniran durant el contenciós totes les mesures i tots els actes que administratius, polítics, que anem fent. Sobretot, no només per Eivissa, sinó perquè també volen una resolució de... Es podem transaccionar, acceptar coses que diuen les navilieres, que en algunes coses tenen raó, però evidentment tenen un objectiu, que és que no volen estar limitats. Legítimament, és un sector econòmic i té, igual que políticament, nosaltres estem legitimats per posar-hi límits. I ho batallen no només per eliminar la Eivissa, sinó també per evitar que sorgeixi aquest debat a Mallorca, que és un assumpte molt més ambiciós i molt més complex. També està a Menorca. Pues, evidentment, són qüestions que els interessa. Encara que nosaltres arribéssim avui a un acord i féssim el cupo de vehicles cedint molt a les navilieres, elles sempre anirien a pel contenciós. És lògic perquè volen, com diu, que probablement al final això acabi al Constitucional. Diguem, Formentera ja ha tingut queixes d'algunes, però potser va passar més per sota del radar. Eivissa és el lloc d'Europa més gran que té limitada l'entrada de vehicles. Clar, és una cosa sorprenent. Per tant, evidentment hi ha una batalla que hem de donar, no? I en això crec que gairebé tots els grups estem d'acord i ho defensarem. Això sí, esmenaré una mica en Salva. La CNMC és un organisme independent. De fet, la CNMC va a vegades contra legislacions que fa el govern de l'Estat. O sigui, és un agent regulador que jo tinc les meves discrepàncies perquè, per exemple, la lluita contra pisos turístics ha sigut una piedra en el zapato per la majoria de municipis del color polític o comunitats autònomes. Siguin del color polític que siguin. Em refereixo, és un ens independent i ho ha de ser. Ho ha de ser, però això de voler relacionar el govern de l'Estat a través de la CNMC, vol... I després hi ha qüestions... Entenc que és tentador, no? Jo crec que alguns haguessin desitjat que el govern de l'Estat ho dugués al Constitucional per a llamar-nos traïdors. Pues no. Perquè, a més, el govern de l'Estat crec que... No he xerrat amb el senyor Sánchez, no? Però crec que estan d'acord. Però hi ha qüestions com l'Aena, que a més, mira, s'ha resolt en aquest cupo, que era el fet de que Aena té uns pàrquings licitats que corresponen a una sèrie... I jo puc entendre que Aena digui, bueno, claro, jo he licitat un espai de pàrquing per cotxes de lloguer per unes empreses concretes. Si just li limitem, pues, puc tenir un problema. Pues són qüestions que hem de tenir en compte i que després hem de pressionar conjuntament per dir-li a Aena, el pròxim contracte que facis, pues, ja has de tenir en compte que aquí existeix una normativa. Pues són cosetes, són detalls, coses que no teníem, la veritat, ni idea inicialment, per exemple. Un detall, resulta que hi ha la casuística de que Mercadona lloga cotxes pels seus treballadors. Hi ha un cas, dic, com tens en compte aquesta qüestió? O, per exemple, les vans aquestes que lloguen les empreses, els hotels, per fer trasllats de la pròpia empresa. Pues són moltes casuístiques que s'han de treballar. En tot cas, crec que tots estem d'acord i contra, no, aquests gigantes, no, que vagin contra la llei, espero que tothom aguanti el tipo i la defensi.
A mí me hace gracia lo de los gigantes, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, AENA, Tormanta, esos son los gigantes que van contra el pobre Consejo Insular, que es como el reducto en el cual hay 13 hombres sin piedad, intentamos legislar para hacer que la vida de los ibicencos sea mejor.
12.
Sí, 12, porque yo soy el 13, yo soy el 13. Pero vamos a ver, estos que la gente nos engañe, los oyentes. Estos tres que están a mi lado, estos tres consejeros, lo único que les falta es darse besos en la boca ya, porque están encantados de haberse conocido con esta norma. A ver, a mí me parece muy importante todo el asunto económico, porque yo soy economista y me gusta mucho ver la visión económica de las cosas. Pero es que además hay otra cosa, hay una cuestión de libertades, que es creo que es la importante. Es decir, desde aquí algún día se decidirá quién tiene que dejar el coche en casa, quién tiene que salir y quién tiene que mover. Estamos discutiendo ahora, fíjese que estamos hablando sobre limitaciones, estamos hablando sobre, no, ¿y qué pasa con los temporeros? La gente que viene, hay que regular el asunto de los temporeros, todo hay que regularlo, es una regulación en torno a las actitudes de las personas. Y esto a mí me recuerda épocas pasadas y países que hoy en día ya no existen.
Moltíssimes
gràcies. I ahí, hasta ahí puedo leer.
Moltíssimes gràcies, Víctor Torres.
Bueno, jo vull recordar que tot això neix de una manifestació que se va donar a Eivissa i els residents d'Eivissa van dir basta ja, ja no podem seguir així. Per tant, el Partit Popular es va veure pressionat per aquestes manifestacions, per aquesta pressió que exercien els residents, per la pressió de l'oposició a fer una llei que, com deia antes en Salva, bueno, pues a lo millor l'havessin fet d'una altra manera o no l'havessin fet, segurament. Però bueno, la pressió ciutadana a voltes serveix, la pressió de l'oposició a voltes serveix, i quan les voltes se fan en consens, se pot fer una llei que ajudi a millorar la vida dels nostres residents i el benestar dels nostres residents. Que pot haver gent que per interessos, evidentment, a veure, les navieres fan un servei essencial, no podem anar en contra de les navieres. És una de les coses que nosaltres vàrem denunciar i vàrem criticar de l'equip de govern la temporada passada. Tenim que seure'ns a negociar, tenim que seure'ns a explicar les coses. El que no pots fer és imposar sense ningú tipus de diàleg, perquè jo lo valgo, esta és mi forma de governar i poso aquí damunt de la taula una normativa. Aquest any pareix, esperem que se realment és dilluns quan se fa el ple extraordinari i s'aprovi la norma, se reflecti tot el que hem parlat avui, pareix que el Partit Popular comença a rectificar, pareix que aquest any que varen perdre, li s'ha servit d'experiència en moltes coses i a partir d'ara aplicarem una llei que realment el que busca, torno a repetir, l'objectiu és lluitar contra la saturació de les carreteres, el medi ambient, preservar el medi ambient i buscar el benestar dels nostres residents. I una cosa per acabar. Amb aquesta llei només no acabam en la problemàtica que tenim a la illa de la saturació de les nostres carreteres. El problema ja el tenim, moltes voltes ja estem saturats dels vehicles que tenim a la nostra propera via dels particulars. I hi ha que començar a regular. Cosa que el senyor Entresotos està sempre en contra, però si volem preservar el nostre patrimoni i el nostre medi ambient, tenim que començar a regular, per exemple, com que no se pot anar en cotxe segons quines platges, no se pot anar segons quin punt, i començar a fer aparcament dissuasoris, punt autobusos lanzadera, per poder preservar aquest patrimoni, perquè si tothom deixem que faci el que vulgui, al final el problema és que no tindrem res per anar a veure i per deixar els nostres fills.
Moltíssimes gràcies. Teníem dos temes damunt la taula i canviaré una mica l'ordre dels productes, perquè m'interessa també que parlem una mica, que fem una mica de zoom out, que posem el focus en una situació que està passant a nivell mundial, i ho comentàvem també en titulars. Els efectes econòmics que pot tenir el conflicte Iran, amb el preu, per exemple, de les mercaderies que ens arriben de fora d'Eivissa. N'hem parlat també amb en José Reyes, president de l'Associació de Transportistes de les Pitiuses, aquí a escoltàvem en titulars, però també pot haver-hi repercussions negatives, com dèiem, derivades del conflicte en el sector turístic. I precisament el sistema d'intel·ligència turística està monitoritzant canviant en temps real el comportament del mercat turístic. Trobeu que, com van fer durant la pandèmia, pot ser un moment, davant d'aquesta temporada que pot ser una mica incerta, de començar a plantejar altres models econòmics per Silla d'Eivissa que ens ajudin a diversificar més enllà del turisme? Salvador Losa.
Dios mío, vaya pregunta. Sí, vaya pregunta.
Exacte. Bé, la diversificació l'entenem, però basada sempre en que tenim un model econòmic fort, envejable, pioner, que és el turisme. És a dir, que hem de diversificar inclús basant-nos dins del turisme, buscant nous productes, buscant nous mercats i quizà també buscant nous sectors econòmics, com impulsar el primari o podem impulsar el industrial. Però hem de tenir en compte que el 80% directe de la nostra economia és el turisme i voler dir hem de diversificar i hem de canviar avui per demà, això no ho farem. I crec que renegar del turisme és algo que els destins que estan buscant aquesta economia pensarien, què els està passant en aquests d'Eivissa. Per tant, diversificar el sector turístic, controlar, mirar, evolucionar i fer-lo sostenible. Jo crec que és el que hem de fer en el turisme i això és una proposta que té, o per lo que ha nascut a CIT, el Servei d'Intel·ligència Turística d'Eivissa. És a dir, és una ferramenta que permet mirar què està passant, com us estan mirant fora, com parlen d'altres fora, com van ser reserves, quina despesa té el turista, què és el que busca el turista, si se'n va content, si necessitem mirar això. I tenir-ho no només a l'abast de les administracions, sinó també del sector turístic, perquè moltes empreses grosses sí que potser poden tenir moltes ferramentes avui en dia d'intel·ligència artificial o de reds o moltes coses que poden tenir una informació que el petit hoteler, el petit rentacar, el petit comerciant no pot tenir. I per tant, posar a l'abast aquesta ferramenta crec que ha de servir per això que has qüestionat, de dir no, necessitem protegir el turisme. L'hem de protegir d'una manera sostenible. L'hem de fer sostenible cada mes. Limitant, lluitant contra l'intrusisme, fent-lo més qualitat, més eficient, però d'allí a dir el turisme tenemos que buscar otra cosa, vamos a hacer empresas tecnológicas, vamos a hacer Google, segurament que si ens poséssim a fer ara centros de datos d'aquestos que tenen sa IA, allò consumeix una d'energia i d'aigua que és brutal. També ens diuen, epa, això què passa aquí? No, ara anem a dar feina a enginyers. Bueno, tot té una part d'estridència, tot sector econòmic pues, té les seves coses que ha que vigilar, mitigar i controlar. I crec que això és el que treballem amb la limitació de vehicles, la lluita contra l'intrusisme, que no ens afecta en la vivenda, i el CITE, com bé han apuntat aquí, pues, és per això, per mirar, per prendre decisions, per fer-ho més sostenible i tenir-ho, poder disfrutar d'una illa tota la vida i a llarg plaç.
Moltíssimes gràcies, Víctor Torres.
Tenir dades és fonamental per prendre decisions. El problema és que al final aquestes dades se tenen que convertir en decisions polítiques. Què ha passat? Ara venim de la Fira de Berlín i ens preocupem de que els alemans ja no volen venir cap a Eivissa. Ens donem compte, després de 7 anys d'estar en el Consell i el Partit Popular, de que el turisme familiar ja no ve cap a Eivissa. I començam a posar-nos els mans en el cap. A veure, jo faria una pregunta. O sigui, ens hem gastat 50 milions d'euros, 50 milions d'euros, perquè els oients ho tinguin clar, en promoció turística, 50 milions d'euros, i ara estem pensant a veure què tenim que fer per recuperar el turisme familiar, el turisme alemany, perquè ens donem compte. El que ha passat aquí al final és que el Partit Popular ha luxificat el turisme i la nostra illa, ha fet que gent que venia tradicionalment aquí, turisme familiar, turisme alemany, no puguin venir. No puguin venir a la nostra illa perquè els preus són prohibitius. Són prohibitius. Per tant, ostres, que ara després de 7 anys, que pareix que no han governat, ostres, duen 7 anys governant, s'han gastat 50 milions en promoció turística i ara ens ficam la mà en el cap i deien que no venen els alemans, que no ve el turisme familiar, què tenim que fer, quina deriva. El problema és que les dades estan molt bé, però si no les has d'interpretar i sobretot no fas polítiques per fer precisament el que deia el senyor Savalosa, que és protegir el nostre turisme, la nostra font de riquesa, al final el que farem serà carregar-me-la, perquè hem set tan exclusius, tan elitistes, que hem fet que tota aquesta gent se tingui que anar a Eivissa, o que ja no vengui a Eivissa. Els que se'n van d'Eivissa són els propis residents mesquins que a dia d'avui, jo aquesta setmana estic espantat, i ho vull dir aquí perquè venia i venia a comentar-ho amb una persona. Tres persones properes a mi m'han comentat aquesta setmana que se'n van de Silla. No poden permetir-se viure a Eivissa. No poden permetir-se pagar lloguer. Estan tirant gent resident d'Eivissa fora de la nostra illa. És lamentable.
Moltíssimes gràcies. Òscar Rodríguez i Jaime Díaz d'Entre Sotos.
Bueno, jo discrepo d'una xifra que ha donat en Salva. El turisme no és... L'economia eivissenca, el 80% no és el turisme, és el 100%, perquè l'altre 20% desapareixeria, bàsicament, si desaparegués el turisme de sobte, no s'aguantaria. L'administració pública es sustenta, els serveis públics es sustenten també en el model. Hi ha la població que hi ha a l'illa d'Eivissa pel propi model turístic. Tot aquesta ràdio existeix, probablement està relacionada amb el turisme. Per tant, bueno, aquí ja, evidentment, nosaltres sempre hem defensat diversificar, però també sense enganyar el personal ni somnis, que a vegades jo ho veig en discursos, no? Ve el conseller que té voy a hacer un hub de no sé què o coses, i de sobte, no, a veure, això, Eivissa ni la Balear no es convertirà en Silicon Valley, ni prop, però evidentment hi ha oportunitats de treballar altres indústries. Tenim la bona sort de que, bueno, el nostre petroli, no? Ja que xerrem d'Iran, no? I dels problemes que hi ha, és el turisme. No? Tenim un recurs que crec que s'ha de valorar. Però bueno, també implica un tipus d'economia que té menys valor afegit i que acaba generant pels seus residents una menor qualitat de vida que, per exemple, altres sectors. Pues, llocs com Euskadi, on hi ha un sector industrial potent, pues, els sous són més alts i la qualitat de vida és més alta. Almenys en l'aspecte, diguem, més econòmic. Després tenim la illa és meravellosa, no? I hi ha altres punts. Per tant, bueno, jo crec que hem de combinar, saber que vivim del turisme, però que això no implica que els que manen el turisme siguin els que ens tinguin que governar, perquè massa sovint el que ha passat és que des de les administracions ens hem fet una mica el que, com el turisme és important, com Melià, el senyor Matutes i tota aquesta gent ens donen de menjar, anem a fer exactament el que ells volen. I llavors és quan acaba el sector privat dirigint, no, la pròpia economia de l'illa. Això va passar amb la llei de 2012. Aquesta luxificació, no, de la que ha xerrat en Víctor va començar amb la llei Delgado a 2012 i es va apostar per un model, ho van apostar els hotelers i ho van convertir en llei, en la llei de turisme de 2012, al Partit Popular. I això ens ha dut, pues, a que s'acabi el turisme familiar i que tinguem un turisme més basat en que sigui ric, perquè també això és un propi problema de concepte, no? que hem tingut. No estem buscant que hi hagi turisme sostenible, estem buscant gent que tingui bitllets. I això implica que si hi ha gent amb bitllets, altres no ho tenen, eh? Això és
pan para hoy y hambre para mañana.
Bueno, sí. A ver, me toca a mi, creo.
I
estem avançant cap a un model rotllo Qatar, que els hem vist. O sigui, els rics, no, tindran el seu hotel 5 estrelles i els treballadors que els serveixen estaran una caravana.
Bueno.
Moltíssimes gràcies. Bueno, Jaime Díaz d'Entre Sotos, i a veure com anem amb el temps, perquè estàvem arribant.
No, jo voy a ser rapidísimo. Es decir, hemos escuchado al nuestro compañero de la izquierda más izquierda del mundo, es decir, intentando decir que evidentemente que no hay que dejar en manos privadas la posibilidad de planificar y de llevar adelante las economías. Es decir, lo que quiere es una economía planificada con la información que el señor del PSOE también quiere. Todos quieren reunirse con la información que tienen, una especie de politburó, y decir, vale, ahora vamos a montar un hotel en tal sitio y una discoteca en otro sitio. Por el amor de Dios, ¿dónde vamos? Pero ¿cómo se os ocurre a estas alturas todavía pensar que ese modelo puede funcionar en cualquier lugar del mundo? Es evidente que el turismo lo han hecho los empresarios turísticos, la gente que desde aquí ha ido innovando. Ha habido un montón de cambios del modelo turístico de Ibiza perceptibles o no, o imperceptibles, pero se ha pasado del famoso turismo del 18-30, se ha pasado al turismo familiar, luego el turismo familiar se ha convertido en turismo de discotecas y ahora se convierte en turismo de alto, de lujo y de ricos. ¿Por qué? Porque es la única forma que tiene de sostenerse. Ya que utilizáis tanto la palabra sostenibilidad, pues esa es la sostenibilidad. ¿Qué es lo sostenible ahora? El turismo de ricos.
Val, és que s'han de posar damunt la taula preguntes que generin debat, perquè sí, si no, sí, això la gent canvia de missió.
El problema...
Molt ràpidament,
sí,
30
el problema,
segons.
Laura,
favor,
avui,
segons.
Avui sentia... ostres, ara aquest estiu vendran aquí a Saudis, a Escatarís, a Estal, turisme de luxe. Apostant per aquest tipus de turisme, el problema és que ens carregam tot el resto de turisme, perquè el turisme familiar, el turisme alemany, aquesta gent ja no hi ve perquè no s'ho pot permetir. El turisme nacional no hi pot venir. Per tant, tenim que tenir un equilibri. No podem deixar fora ningú, però tenim que conservar i tenir altres ofertes complementàries que estiguin a l'abast de tota aquesta gent.
Queda clar. Salvador Losa, 30 segons, bé, per favor. 30 segons tothom,
la veritat és que, pareix que quan parlem de turisme és culpa de tot. O sigui, estem saturats per culpa del turisme. El problema de vivenda és culpa del turisme. Tot és culpa del turisme. La gent se'n va, un drama, és culpa del turisme. Bien. Jo crec que el que ha de fer...
De les polítiques
és,
de
PP. Sí, del Partit Popular que ha governat 8 anys, no? Amb aquí, en Francín Armengol, era fa 8 anys va estar governant en el govern Balear, que era qui tenia competències en matèria de vivenda. Jo crec que aquí hem obert molts temes de vivenda, propostes, vivenda a preu limitat, moltes coses per tractar, però crec que avui el que queda és un missatge de no que s'acabi la guerra, que tots els ibicencs puguen tornar de la millor manera possible quan abans, i que els efectes siguin els menys possibles.
Tant de bo sigui així. 30 segons, Òscar Rodríguez, 30 segons, Jaime Díaz, entre Sotos, si heu d'afegir alguna cosa.
No, bueno, simplement, bueno, em sumo a la negativa a la guerra. També dic, de la pregunta, és molt possible que al final el que tinguem és més turisme. Més que efecte negatiu, és probable que com a destí segur que som, acabarem tenint més turisme.
Si vol afegir alguna cosa, molt breument.
No, ese comentario que ha hecho de que tengamos más turismo, yo ojalá que fuera así. Entonces, gracias a la guerra de ahí, resulta que los destinos que son próximos a la zona de conflicto se ven perjudicados por nosotros, siempre tendrán el refugio de aquí. Nosotros hemos sido muy acogedores y hemos recibido con gran cariño y amor a cualquier turista que venga.
Muchísimas gracias.
Si tienen dinero, porque si son migrantes,
por supuesto,
sin dinero,
si tienen
no.
Dinero, si no tienen dinero, no.
A todos, cuatro, muchísimas gracias.
Lo admito.
Víctor Torras, Óscar Rodríguez, Jaime Díaz, de Entre Sotos, Salvador Losa, un plaer com sempre. 12:55 minuts, fem una aturada per la publicitat perquè ja hem d'anar enfilant al final del programa. I fins ara.
IB3 Ràdio és cultura. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. L'agenda.
Sometimes you're happy. 12 i falten pocs segons per les 12:57. Ja tornem a ser aquí, ja tenim aquí de nou a l'estudi en Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou, companya.
Bon dia, Laura.
Començam a repassar l'agenda cultural del dia i ho feim a Eivissa per escoltar la conferència Festes d'estiu, ballades, vora pous i fons.
Sí, l'historiadora i conservadora del Museu Etnogràfic d'Eivissa, Susana Cardona Torres, serà l'encarregada de pronunciar aquesta conferència que forma part de les 25enes jornades de cultura popular de les PTUs. És la cita a les 8 de la tarda a la nostra sala.
També a Vila, avui podeu veure l'obra de teatre S'Escola, un lloc que representa el grup de teatre de l'Institut d'Estudis Eivissencs a l'Auditori de Can Ventosa.
L'obra escrita per Bernat Joan i dirigida per Àngels Martínez és una adaptació de la novel·la El temps habitat de Maite Salord. La representació començarà a les 8:30 de la tarda i les entrades estan a la venda a la web de l'Ajuntament d'Eivissa.
Molt bé. Tot això a Vila, tant aquesta conferència com aquesta representació teatral, i continuem a Sant Josep per assistir a la inauguració de l'exposició Bon dia i bona sort, Matances a l'Antiga.
La mostra s'exposa al Centre de Cultura de Can Geroni i està organitzada pel grup folclòric de Sant Josep. La inauguració serà a les 7 de la tarda i l'exposició es podrà visitar de dimecres a diumenge fins el dia 22 de març.
I una hora més tard, a les 8 també, al Centre Cultural de Can Geroni, podem veure el documental Veus pròpies quan elles parlen.
Sota la direcció de Ferran Gassiot, al documental participen 20 dones de diferents àmbits que parlen de la seva trajectòria professional i vital des d'un punt de vista com a dona.
Seguim a Sant Antoni per veure la pel·lícula Les sufragistes, de la directora Sarah Gabon.
La cinta tracta sobre la lluita del moviment sufragista pel dret al vot de les dones. Després de la projecció hi haurà també col·loqui. Tot això a l'auditori del Centre Cultural Cervantes a les 7:30 de la tarda.
I acabam aquesta ronda, veritat, no? També anirem a Formentera. Acabam la ronda a Eivissa, anant fins a Sant Joan, on aquesta tarda Anna Laura Mandarina explica Contes a l'inrevés.
Es tracta d'una activitat adreçada a infants que comença a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal.
I ara sí, anem a Formentera perquè allà podem anar a la sessió de Cinefòrum en la que es projectarà la pel·lícula Belén, dirigida per Dolores Fonsi, que crec que va guanyar un Goya més.
No estic segura, la cinta argentina està inspirada en la història real d'una dona empresonada per haver tingut un avortament espontani. Es projecta a les 6:30 de la tarda a l'Espai Cultural de Sant Ferran.
Em sembla que sigui Goya la millor pel·lícula internacional o pel·lícula iberoamericana. Sí, molt bona, me l'han recomanat, així que l'heu d'anar a veure. Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
I en aquests últims segons del programa aprofitem per felicitar l'actriu, ballarina i cantant estatunidenca Liza Minnelli, que va néixer tal dia com avui de l'any 1946, avui fa 80 anys, està estupenda. Va començar a actuar a finals dels anys 60 i va assolir la fama mundial durant la dècada següent gràcies a pel·lícules com Cabaret, amb la qual va guanyar l'Oscar a la millor actriu. Avui la felicitem i ens acomiadam escoltant But the World Goes Round, un tema de la pel·lícula New York, New York. Ho deixem aquí, demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio.